El gall del monestir.
Temps de tertúlia, els enguatafons, la tertúlia dels dimarts del Gall del Monestir, avui amb Toni Ramon, molt bon dia.
Bon dia.
Àngels Ponsa, bon dia.
Bon dia.
I, ui, Àngels, no
que no se sent.
Ara
ah,
sí.
Ah, perdó, bon dia.
Jordi Casas.
Bon dia, bona hora.
Bon dia, per tots els bons dies que no hem pogut donar.
Això ha sigut allò que es diu fasca.
Un té els seus compromisos.
Bon dia. Un
fasca. Oh, aquest és un, no?
Bueno, ja m'ho descontreu del sou, ja està. I punt.
Quina tranquil·litat, eh? Bueno, tranquil·litat. Parlant de tranquil·litat, no sé si la ciutadania està molt tranquil·la a l'espera de que algú es posi d'acord i això comenci a caminar. Urgeix, necessitem que ja definitivament es pugui arrencar i pugui posar-se en marxa la legislatura després dels intents d'investidura d'en Puigdemont, després de l'intent de Jordi Sánchez, després de veure tot el que va passant en el dia a dia, veient les forces sobiranistes cada cop no enfrontades, però sí potser més allunyades. Què ha de passar? Què ha de passar perquè definitivament puguem parlar de que es posa en marxa una legislatura? Donem la benvinguda, deixeu-me, que donem la benvinguda a l'Arcadi Oliveres. Arcadi.
Excuso per arribar tard.
Molt bon dia. Què ha de passar?
No sé. Ja.
Home, jo crec que ha de passar una
cosa.
Així
és aquell pop que endevinava els resultats dels mundials, no?
Ha de passar, doncs, que l'estat espanyol deixi de posar-se al mig i deixi de voler nomenar el que ha de ser el president de la Generalitat, senzillament, no? I deixi d'impedir que les persones que tenen una majoria parlamentària i que són proposats per una majoria parlamentària puguin ser presidents de la Generalitat, no?
Vull dir, tenint en compte que aquesta premissa ja fa temps que no es compleix, vull dir, hi ha de passar alguna cosa més o s'ha de fer alguna cosa més per l'altra banda, no esperar que deixin de fer els altres, pregunto.
Home, jo crec que el que no hem de fer com a poble és deixar-nos imposar, no? Deixar que ens imposin, millor dit, un candidat, un president. Hem d'intentar fer-ho nosaltres de la millor manera. És veritat que potser les coses no s'estan fent amb prou diligència, però és que no són gens senzilles, també, sense voler treure ferro la importància que té el fet de no tenir president o presidenta de la Generalitat i que, per tant, seguim amb el 155 en directa aplicació, no? Però, clar, és un escenari molt complex, molt difícil i que costa veure el final. Jo espero que hi serà, però en tot cas, si hi ha una cosa clara és que no ens hem de deixar que ens imposin des del govern espanyol un candidat que és el que voldrien i és el que treballen de bracet amb la justícia, perquè no hi ha una altra, no? No hi ha una altra, no sé, almenys hi ha una altra visió.
Aquest és el panorama. Què en penseu?
No, a veure, coincideixo força. Al final això es desencallarà en global, ja no només aquesta legislatura o la constitució del nou govern, tot es desencallarà el dia que l'estat espanyol passi a ser un estat demòcrata. Llavors, potser es desencallaran les coses, no? A dia d'avui el que passa és que cedir, doncs, en aquest xantatge vol dir tirar per terra molta feina feta, i per tant un bagatge polític i un moviment que ha sigut, doncs, de la gent seria tirar-lo per terra, i per tant qualsevol decisió que es prengui, doncs, s'ha de fer de manera molt, molt, molt meditada. I jo crec que aquí faré també una, malgrat el 155 i que quan abans ens el traiem del damunt millor, també certa crida a la calma, o sigui que al final els mitjans de comunicació, sobretot digitals, a cada hora hagin de fer un enllaç i una notícia nova i han de tenir un clic, i a les ràdios tenim tertúlia a matí, migdia, tarda, vespre i nit, i a cadascun es vol donar un titular, tampoc ajuda massa, no?, aquest clima, doncs, de crispació, d'enfadament, de decepció, no?, que hi ha a les files independentistes. I, escolta, a Alemanya ha passat molts mesos sense poder constituir govern, l'estat espanyol va estar gairebé un any entre eleccions i eleccions.
Va haver de repetir.
I van haver de repetir eleccions, per tant, calma i tranquil·litat, i a buscar la millor opció per no llançar per terra, doncs, com deia, tota aquesta feina feta, i sobretot l'empenta de més de 2 milions de votants, que al final, clarament, van optar per mantenir per construir la república.
Jordi.
Jo em temo que no estaré gaire d'acord. Primer, el que han de fer és deixar de viure a Matrix, els senyors aquests de Brussel·les.
Això em sona a rimades, tu, ho dius sempre.
És igual. Jo em sembla que ho vaig dir abans que ella. Deixar de muntar consells, governs i repúbliques des de Brussel·les, que saben que és una fantasia i que no serà una realitat, i posar-se a treballar. I reconèixer que el moment que es va acceptar les eleccions i es reivindica el resultat de les eleccions, també tenia un altre condicionant, que era la destitució del president i del govern. El que no es pot fer és aprofitar la meitat d'una llei, una llei, em sembla que és una llei, la del 155, i l'altra meitat rebutjar-la, no? Vull dir, ser conseqüent. Deia una cosa al Toni, que a Bèlgica i a Madrid, és cert, aquí vam estar un any, no sé quan, i a Bèlgica, però la diferència és que tenien govern en funcions. A Bèlgica i Espanya havia govern en funcions, aquí no tenien.
Alemanya
o Àustria.
No, però Bèlgica també Bèlgica, va estar.
Però tenien govern en funcions. Però tenien govern en funcions, aquí no tenim govern. Aquí el problema és que no tenim govern. No tenim govern en funcions. Que m'hauria de veure, quan es parla d'avançar les eleccions, qui les convocarà. Perquè les eleccions les convoca
en aquesta situació.
El president en funcions. I aquí no tenim presidents en funcions. I per tant, qui té la paella per convocar eleccions és el govern central.
Un altre cop.
Que a vegades s'oblida. Per tant, jo, com deia el Basté, i em sembla que el Basté no és un espanyolista ni diu coses que semblin les d'Arrimadas, que deixin de prendre el pèl i que formin govern i comencin a treballar. Ho va dir el Basté, això. Va dir per treure algú de la ràdio.
Ah,
no sé, us deixo aquesta l'Esté. Ja estem fins als pebrots, ens han pres el pèl, que ens deixa de prendre el pèl i que formin govern i es posin a treballar. Jo és el que demano, també. Perquè, entestant, 155, ja portem quasi 5 mesos, no es prenen decisions, les decisions es prenen des de Madrid, i això ara, com que l'administració funciona per inèrcia o perquè té una dinàmica pròpia, diré com vulguis, no es nota, però d'aquí uns mesos això es notarà, aquesta manca de govern.
Una crida semblant es va fer l'altre dia, el cap de setmana, amb aquesta manifestació...
Home, no tenia res a veure amb el que acaba de dir el Jordi.
A veure, no en la mateixa línia, però sí que van demanar una certa premura que allò que va resultar de les eleccions comencés a tenir forma.
Però justament, focalitzant Carme, molt diferent.
En les forces sobiranistes.
Clar, però focalitzant...
No, però dient, espavilem i posem-nos ja a fer...
Sí, jo hi era, i vaig ser-hi, al Pla de Palau, mentre es parlava a l'Agustí Alcoverro i els que van intervenir, i la veritat va ser una... Bueno, jo crec que va estar molt bé, perquè van dir el que molta gent pensa i pensem, no?, de dir ja n'hi ha prou, però no gens en la línia del que acaba de dir el Jordi, sinó molt en sentit... o sigui, el Jordi es posa al costat...
No poso al costat de ningú. Jo poso al costat de Jordi, la ciutadania, perdona, que necessita,
bueno,
que hi hagi un
aquesta
govern.
Ambigüetat que us caracteritza...
Més clar que l'aigua, em sembla que ho dic claríssim, ambigüetat no.
Bueno, és igual, en tot cas, és una línia que no té res a veure amb la que es va parlar a la manifestació de diumenge. Vull dir que sí, que és veritat, de dir, posem-nos d'acord, el que demanava, doncs, totes les persones que van intervenir, des dels voluntaris, des de el regidor que es va posar el nas de pallasso, des de totes les persones que van intervenir, era aquesta: ja n'hi ha prou de tanta demora. El que passa és que la tanta demora tampoc és per plaer i per gust i perquè, en fi, però jo molt agafant el fil que encetava el Toni, a veure, no hauríem de tirar per terra el que s'ha fet durant tots aquests mesos enrere de treball conjunt de les forces sobiranistes, no?
Bueno,
I que es veu reflectit en els 2 milions de vots, eh?
Sí, sí, sí.
O sigui, no és una fantasia, no, és un Matrix, com es deia.
No, exacte.
Després de Pare Lluvers, l'Arcadi diràs el que s'ha
fet. L'Arcadi s'ho està mirant. Diràs,
després de Pare Lluvers, diràs què és el que s'ha fet durant aquests mesos.
A veure.
Arcadi, digues.
No, a veure.
Bueno, jo no sóc el número.
És molt interessant el que esteu dient, eh? Jo diria que es va iniciar un procés ja fa mesos que va quedar estroncat, evidentment, per ordres de Madrid, i en aquí que havien dues posicions. O bé baixar el cap, o bé desobediència. I resulta que no s'ha fet ni l'una l'altra. Perquè la desobediència hauria sigut quan es va fer la primera reunió parlamentària, no la d'ahir, sinó la d'ja fa dies, que el senyor Torrent hagués convocat i el Parlament hagués proclamat el senyor Puigdemont president de la Generalitat. Els agradés o no els agradés? Això era el coherent i el que s'havia de tirar endavant. Aleshores, això es tira enrere, el senyor Puigdemont fa allò que en diuen un pas al costat, que ja ho va inventar el senyor Mas fa uns anys, i a partir d'aquí ara estem una mica en l'interregne de què passa. Clar, si ja hem cedit una cosa, deuen pensar que podem cedir moltes. I si podem cedir moltes, aleshores cal treure el senyor Sánchez i cal posar un altre que els sigui més del gust i començar a treballar. Perquè o bé ho fem tot radicalment que no, o bé baixem el cap i diem que sí. Llavors, en aquest moment, havent-se'n retirat ja el senyor Puigdemont, sent impossible el senyor Sánchez, escolta, que busquin un tercer, que posin un govern, que es treguin el 155 i endavant, perquè si no, aquesta petita depre que té l'independentisme ara es convertirà gairebé, que sé, en una gran depressió, una cosa així.
El tercer nom, Rull?
No, Turull, no?
Ah, Turull, no hi ha, jo, que jo sàpiga, no hi ha un nom sobre la taula, no hi ha un tercer.
El que diu la premsa.
També van dir el Certadi en el seu moment, no?
Vull dir que... tot són especulacions.
Bueno, però el Turull té una certa... té més entitat.
Té trajectòria.
Té més entitat, diguem-ne, sense desmereixer la tèria, però té l'entitat aquí, no el portaveu de...
Sí, sí, té trajectòria parlamentària, sí.
Era el president
del Junts pel Sí.
Era el president de Junts pel Sí. Va ser, abans de ser conseller. La Marta Rovira.
La Marta Rovira, és veritat.
Parlant de PDeCAT i de Junts per Catalunya, avui en alguna portada dels diaris parlaven d'aquest estira i arronsa, d'aquesta relació així una mica tibant.
Jo crec que això és més parlar per no estar callat, perquè que jo sàpiga...
Això també
que...
és per la premsa?
No, a veure, que sembla ser que...
No, és que avui rebrem tots, eh?
No, cap ànim, ni molt menys. Però, m'imagino que forma part de la dinàmica. Jo amb la gent que he parlat, siguin de Junts per Catalunya, però no faig distinció, siguin del PDeCAT, que són diputats en aquest moment, no acabo de veure els titulars que responguin a això. Sí que és veritat que Junts per Catalunya és un moviment molt transversal en el qual hi ha gent del PDeCAT i molta gent que ve de procedències molt diverses i que suposo que com a grup heterogeni, doncs abans no se senti i no es consolidi, doncs hi hauran diferents etapes. A mi, mentre hi hagi al capdavant del projecte i de lideratge el president Puigdemont, em preocupa poc això, perquè vull dir, perquè ell és una mica l'ideòleg del Junts per Catalunya i sap que hi ha dintre, i el que compta, entenc, que el que compta és que més que aquests titulars que sobretot fan determinada premsa com el periòdico, és que el grup funcioni, estigui cohesionat, crec que és així, crec que ho està, i que, en fi, que es posin a treballar ràpid en el sentit que dèiem abans, no? Que és que el que convé al país... Però em sembla un titular molt... Vull dir que no correspon massa.
El titular, així ja no desxifrem, deixar que la gent desxifri el que intentem explicar, és que el PDeCAT intenta parar els peus a Puigdemont, o sigui, parla d'una certa divisió interna entre... No?
El que jo sé no correspon a aquest titular, ara. Tampoc és que ho sàpiga tot, però bueno... Poc
Àngels, per més que ho haguessis simulat, no és un titular, són cada dia notícies. A veure, és normal i és legítim que dintre del nacionalisme, dintre de l'independentisme, ara hi ha una pugna per veure qui és hegemònic, i això ja ho resseguem des de l'Estatut, i no ho critico, ha tingut les seves conseqüències, però això és legítim. I a més, una esquerra que pensava que guanyaria a l'intruder i que no va guanyar, bueno, molt contents no estan, i per tant és lògic que aquesta pugna tingui unes ficcions, i això és una evidència aclaparadora. Vull dir, no es pot dissimular, és un fet. I a més, si tens en compte que un té el líder a Brussel·les i l'altre el té a la presó, home, doncs això tampoc ajuda a fer amics, no?
No, en fi, està clar que comporta...
Clar, el Junqueras està a la presó, l'altre està fora, no? Vull dir, bueno, tot plegat jo crec que és normal que hi hagin friccions i que cadascú que tenen projectes, hi ha grans coincidències, però tenen projectes diferents, cadascú vagi a la seva, no? I en qual és la sempància del PDeCAT amb el senyor Puigdemont, està claríssim, el senyor Puigdemont ha muntat un moviment que diu que va més enllà de no sé fins on vol anar aquest senyor, i PDeCAT és un partit que té la pretensió de seguir... de seguir existint, de seguir ocupant el centre, com diu el Santi Vila amb les seves declaracions, i en aquests moments no hi ha una coincidència d'objectiu sense, per més que es digui, entre en Puigdemont i el partit. Jo això crec que és d'una evidència claparadora.
A veure, Jordi, en els Consells Nacionals del partit intervé el president Puigdemont des de Brussel·les...
I qui li porta la contrària a un senyor que està a l'exili a Brussel·les? A veure, qui li porta la contrària a un Consell Nacional? Qui s'atreveix?
Bueno, però per això et dic que és més ficció. No, és més ficció que realitat. Jo no percebo això. Jo hi vaig ser la setmana passada a Brussel·les i vaig parlar, poc o molt coneixement tinc, tampoc explicaré, però em fa l'efecte que són titulars. I a més
de parlar amb la Marta Pascal, no?
De determinada premsa, com és el cas del periòdic, home, ja sabem el que juguem.
Perdona, La Vanguardia, La Vanguardia està també en altre bloc, clar.
Bona altra.
Només hem de mirar TV3 i llegir l'Ara.
No, però que no són diaris objectius.
No, l'únic de les objectius, TV3.
Està molt bé veure TV3 perquè hi apareix tothom.
Exacte.
Cosa que no es pot dir d'altres.
Exactament.
Em sembla ja el debat de TV3. El debat de TV3 em sembla estúpid i ridícul. O sigui, agafeu els informes.
Els debats de TV3 són això.
Agafeu els informes del CAC i agafeu altres informes.
I de la comissió.
Per favor, o sigui, i no cal que agafeu informes. Poseu les notícies i veureu els talls de les notícies que apareix absolutament tothom i totes les opinions.
Hi ha a les tertúlies, hi ha de tot.
Jo quan tinc una opinió de TV3 no necessito llegir l'informe, només necessito mirar-la.
Perfecte. Doncs veuràs que TV3 és molt més plural que, per exemple, la televisió espanyola, però bastant més, força més.
En tot cas, això no em serviria de consol, això.
Bueno, el percentatge de tertulians està entre a l'entorn del 50 i en l'altre de tertulians que defensin les tesis de l'independentisme, crec que no arribava ni al 2%.
Jo no he criticat TV3, això va ser l'altre dia. Jo critico aquesta posició, dic, no, és que hi ha mitjans que sí que es poden
veure i altres no. Sembreu l'ombra del dubte sempre sobre TV3.
Plural i no comencem a fotre blocs, que això, Jordi, és el que estàs portant el país
sembrant,
a la merda.
Estàs sembrant l'ombra del dubte sobre TV3.
Vosaltres foteu una ratlla i els que estan allà estan aquí.
No, Jordi, no sé.
Els mitjans que estan allà, els mitjans que estan aquí. Les persones que estan allà, les persones que estan aquí. I això bloquejarà el país. I seguirem així mesos i mesos, si no trenquem això.
No cal que parlem d'independentisme. Els titulars que va fer el periòdico quan els atemptats a Barcelona.
Exacte, per exemple. És un bon exemple.
Deixem-ho aquí, ja. Vull dir, al final, la premsa es col·loca on es vol col·locar.
Què va passar? No sé, ja em dieu que va passar amb els atemptats a Barcelona amb els titulars. Jo estava a Haca, però no recordo res especial.
El fet de merdar els Mossos, de que estaven avisats, quan això després ja es va demostrar que no
anava
bé. Això sí que s'ha de constituir una comissió parlamentària.
Home, i tant.
Jo penso que s'ha d'investigar a fons tot el que s'ha dit sobre això. Doncs ho poden tapar com el de Madrid fa 11 anys o 12 anys.
Constituirem una també pel paper dels Mossos l'1 d'octubre. Així tindrem dues comissions parlamentàries.
Bueno, Jordi, no és
home, no, clar,
és que...
No, perquè
no,
clar...
Bé, jo estic d'acord, és que només, estic d'acord, però que doncs en aquesta dels Mossos també hi hagi la Guàrdia Civil,
Per descomptat.
De fet, van tancar més col·legis els Mossos que la Guàrdia Civil, hòsties.
D'acord.
Cap problema?
Bueno, va, sí, va. El debat no és possible, aquest país.
El debat és possible?
Home, el debat
no,
el debat no és possible.
Si no hi ha la radicalitat d'alguns...
I la radicalitat només la té una part, clar. Sí, ningú, acabo de dir-ho, home.
Però el que no vol entrar en raó en aquesta taula...
L'independentisme és el que ha entrat en raó, no?
No.
Ara que estem dient un darrere l'altre, que es van equivocar, que van exagerar i que probablement es va mentir tot, dit pel Mas. Aquests no han d'entrar en raó.
De totes maneres és cert que la visió que tenen els ciutadans de la resta d'Espanya respecte de Catalunya és bastant, per no dir molt, esbiaixada. O sigui, hi ha gent que es pensa que estem en una guerra civil aquí. O sigui, desconeixen absolutament la realitat i és perquè els hi arriba una informació
totalment sesgada.
El problema és que aquí també
clar,
hi ha gent
que només
tenen
una... El problema
és que aquí també hi ha molta gent i cada cop que tenen una visió esbiaixada del rest d'Espanya. Aquest és el problema que tenim.
No, però és que aquí tenen l'opció de triar, com a mínim.
De triar què?
De triar quina informació volen rebre, clar.
O el rest d'Espanya també hi ha diversos mitjans, eh?
Sí, que van tots en la mateixa línia.
Però la, presència del posicionament de l'independentisme en els canals espanyols és molt baix, per no dir gairebé nul. O sigui, torno a dir, TV3 es movia en un percentatge de tertulians. Jo crec que aquest informe era del grup de periodistes Ramon Bernil, si no, sí. No m'equivoco, eh? Es movia a l'entorn del 50% i els canals espanyols em sembla que es movien a l'entorn d'un 2%, i potser estic sent generós. Evidentment que la visió esbiaixada té molt més a l'estat espanyol que no a Catalunya. I després TV3, en els seus millors moments d'audiència, si agafem la mitjana, no un partit del Barça, potser es mou, també parlo de memòria, a l'entorn del 14-15, no sé si algú té més al cap, eh? Clar, al final el percentatge de gent que ha votat opcions independentistes és un 48%. Per tant, no, tampoc podem dir que TV3 és doctrina. O sigui, al final hi ha molta més gent que vota independència que no mira TV3 que al revés. Per tant, no són tesis que es puguin utilitzar. En tot cas, torno a dir, TV3, doncs, qui en tingui dubtes, que es miri les notícies i veurà que apareix l'Arrimadas, que apareix el García Albiol, que apareix el Mariano Rajoy, que apareix tothom donant la seva posició política i opinió del moment que s'està vivint, cosa que no es pot dir d'altres canals
públics. És
més,
a la Comissió Parlamentària de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que em sembla que és un exemple que no està seguit a cap altra comunitat autònoma de l'estat espanyol, amb cap televisió dita autonòmica, hi ha moments que s'explica el minutatge d'intervenció que han tingut durant un període determinat, sigui una setmana, sigui un mes, sigui arrel d'un esdeveniment que hagi passat, de tots els grups. I sempre és molt anivellat, unes vegades però per percentatges molt petits de diferència. Per tant, aquest exercici de dir no és una percepció sinó és una realitat perquè està comprovat, per tant deixem-nos de percepcions, que les percepcions en tot cas són subjectives, l'objectiu és que hi hagi una comptabilització d'un minutatge, doncs és aquest, i això es pot comprovar perquè hi ha unes actes que estan penjades a la pàgina web del Parlament.
I a nivell anecdòtic, dues coses, fins i tot crec que el diputat del Partit Popular hi vota a favor d'aquest informe.
Sí.
I segona, a la segona manifestació de l'unionisme, per dir-ho d'alguna manera, que va haver-hi a Barcelona, TV3 la va retransmetre, la primera no, jo crec que la primera sí. També es va reconèixer doncs, que havia traspassat, no, o no s'havia menys tingut l'èxit que podia tenir, i per tant no es va fer un muntatge de retransmissió i només es va cobrir amb les notícies, però la segona es va retransmetre, on la gent, passant per darrere les càmeres de TV3, anava insultant els pobres periodistes de TV3. Diu, home, els esteu acusant d'una cosa que no és perquè t'estan retransmetent a tu, manifestant-te en contra del que tu estàs dient que TV3 amaga, no? Vaja, sembla que és una evidència.
Jo el TV3 ho tens posat al tema i per mi no és un problema de minutatge, eh? És un problema de continguts i, a veure, és cert...
però el més objectiu...
És cert, i jo cada cop conec més gent que la deixar de mirar i és en els últims anys hi ha hagut una caiguda d'audiència, per tant s'hauria d'estudiar a què és degut. És cert que igual que probablement, i és veritat que les televisions espanyoles el tema no era present, aquí era present d'una forma abassegadora, TV3, durant molts anys, i això ha cansat a molta gent. Només es parlava d'un tema, i això és un fet evident, ja ha cansat a molta gent, i suposo que no és aliè el fet de que durant els últims anys l'audiència de TV3 ha caigut molt, vull dir, però bueno, és igual, escolta, cadascú que miri la televisió que vulgui.
Mireu, sobre això del televisor, la veritat és que no puc opinar, perquè més d'una vegada que no en tinc i no la miro mai. Com que no en tinc i no la miro mai, és molt difícil que pugui opinar. Ara, el que sí que crec, una mica en el mateix terreny, és que potser, des que ha començat el procés independentista, hem tingut la falla de no anar-nos a explicar per les Espanyes suficientment. Tinc la impressió que la Generalitat, els ajuntaments, les universitats haurien d'haver enviat missatges del que volíem, no era un dany per ells, que és el que els expliquen en les altres televisions, que era una cosa positiva per ells i per tots nosaltres. I fer-ho de mica en mica, anant a diferents llocs, amb xerrades, amb congressos, amb jornades, i això s'ha demostrat, per exemple, amb el fet de que, malauradament, no tenim un gruix d'intel·lectuals estatals que s'hagin inclinat a favor de les teses independentistes. Per tant, vol dir que potser, sent una bona cosa, no l'hem sabut explicar bé. Això és el que jo penso.
Però és curiós que fins i tot el, diguem, el sector més cultural, que normalment sempre s'ha posicionat a favor de les injustícies, de les guerres i de tot això, també han quedat
no només amb aquest tema,
desapareguts, fixat, la llibertat d'expressió,
sí, arrel de fer treure una obra d'art de la Fira Arco de Madrid, sí. Heu sentit el sector intel·lectual cultural espanyol posicionar-se, o arrel de que el Valtònic i l'altre raper acabin anant a la presó per unes lletres d'unes cançons seves? Heu sentit allò? És que hem arribat a un punt que vols, hi ha algú a l'altre costat? S'ha de preguntar,
Àngel, a veure si ens entenem. Si aquest tema o algú se m'ho va ensorçar, l'haurem de negociar. Es nota que no hem negociat un conveni en la vida. L'altra part, si no la respecta...
No, jo no ho diria tan alegrament,
si no la respecta, diria Jordi. L'altra part, si no la respecta, si no la reconeixes com a interlocutor, no hi ha possibilitats de negociar i de buscar una solució.
Estic d'acord.
Aquí hem jugat a confondre les polítiques del PP amb l'Estat, que no és exactament el mateix.
I ara...
I a dir que l'Estat espanyol no és democràtic...
Ara, descriu-me...
Deixa'm acabar. Que l'Estat espanyol no és democràtic in toto, que tal i qual. I així ens ha anat. Després resulta que surt la Marta Pascal i diu: ui, clar, és que nosaltres pensàvem que les coses són tan difícils. Clar. No, escolta, no hi ha cap estat, posem-nos al cap, no hi ha cap estat, ni intel·lectuals de cap estat, que fotin la catifa vermella perquè una part del seu territori se secessioni. I això es tenia que saber.
I tampoc hi ha cap estat, Jordi, que no seguin una taula per parlar amb la persona que et planteja una llista de problemes que, si només que haguessin posat solució a la meitat d'aquells problemes, segurament, per desgràcia nostra, en aquest moment no hauria anat tan endavant això.
Jo no justifico l'altra part a la política.
Doncs llavors no carreguis totes les tintes sempre cap al mateix costat.
El que no pots fer és que davant d'una actitud estúpida, que demostra un incapacitat integral per abordar els problemes del país, que és el del PP, construir una estratègia horrorosa. Què és el que hem fet? Davant d'una negativa que és cert, hem construït una estratègia horrorosa que no portava enlloc.
Ja m'explicaràs quina altra via tens tu.
La que deia el Salmon, posi paciència.
Sí, home.
Però és que quan negocies... Quan negocies
i també, entre altres coses, el que deia el...
Bueno, la que diu l'Arcadi té raó, que bueno, potser ens ha faltat això.
Però
vale.
És un cúmul, és una estratègia... Bueno. En lloc de fer amics a l'altre costat, i que n'hi ha, i probablement més que fa 15 anys, n'hi ha d'amics a l'altre costat, en lloc de fer amics a l'altre costat, ha de descalificar-los en genèric. Oh, és que Espanya és irreformable.
No.
Home, perdona, hi ha un gran intel·lectual d'aquest país, parlant d'intel·lectual, que es diu Ferran Mascarell, que va escriure un llibre que no vaig passar a la pàgina 15, de tan reiteratiu que era, que intentava demostrar això, que l'Estat espanyol, per definició, no era democràtic. Ferran Mascarell. Bueno, doncs aquesta ha sigut l'estratègia, doncs mira, aquí som. No era democràtic, però té poder, el suficient per impedir el que s'intenta fer.
Democràtic...
Però sembla que us n'alegreu que tingui aquest poder i que no sigui democràtic, eh?
Jo descric.
Tinc la sensació.
Jo descric.
Però
després hi ha coses al costat, eh?
El processisme tampoc pot donar lliçons de democràcia. Vols que llegeixi totes les normes que s'han saltat durant aquests últims mesos? Vols que les llegeixi?
És que per avançar, escolta, les dones encara no votaríem, els negres no podrien pujar a l'autobús.
És exactament el mateix, Jordi. Tots els negres, les dones, que un país vulgui ser independent en un estat democràtic. Exactament el mateix.
Així ens va. L'estat democràtic,
Jordi, jo crec que aquesta és la diferència.
Així ens va. Ens deixes parlar als altres una estona?
Una miqueta només.
I l'Arcadi també pot intervenir.
No, jo he dit el que em semblava, ja no seré més reincident, perquè el tema... I de tant que el tractem, al final...
No, però, a veure, sempre no, la culpa és de... tot ho ha fet malament l'independentisme.
Jo crec que sí.
Doncs no. Quan negocies amb una paret, o sigui, jo puc estar d'acord que la millor solució dels conflictes és la negociació, evidentment. El problema, quin és? Que quina negociació s'ha pogut fer amb l'Estat espanyol? Cap ni una. L'Estat espanyol només s'asseu en una taula si tu renuncies. I és el que hem vist des del minut zero. O sigui, la primera proposta sòlida d'estatut se la van cepillar i no va ser el PP, després el Tribunal Constitucional, però després arriba el pacte fiscal d'en Mas, també va ser un no, i tota una sèrie de propostes que fins a arribar primer a la consulta i després al referèndum. I a tot ha sigut no. Només ens asseurem a negociar si vostès renuncien. Quina negociació és aquesta? O sigui, l'Estat espanyol el que vol és la rendició del que considera el seu enemic. Per tant, d'acord, negociar és la millor via de solució, i estic d'acord. L'estat espanyol ha volgut negociar, no, ha estat un mur, una paret, doncs sí.
Perquè precisament ha sigut el drama. El que el Jordi comentava, que en les negociacions has de reconèixer que l'altre és el teu interlocutor.
D'entrada de reconèixer un subjecte polític.
Clar, si no hi ha hagut aquest reconeixement.
Que el Jordi imputa a l'independentisme i que és justament el contrari. L'independentisme, abans d'arribar a tal independentisme en el posicionament actual, ha reconegut a l'altra part i li ha demanat per seure en una taula. És l'altra part que mai ha reconegut que hi hagués absolutament res i que li importés absolutament res que aquí hi hagués un malestar, que hi hagués un moviment creixent cada vegada més, més ampli, més interclassista, més popular, més d'abast. No l'ha reconegut mai?
En aquest sentit, jo recomanaria llegir uns articles d'un sant cugatenc il·lustre, que és en Borja de Riquer, que ha explicat més d'una i més de dues o tres vegades de quina manera això que estem dient ara ja ve, no d'ara, de fa més de 300 anys. Aquesta negativa, reconèixer i la voluntat de ser sempre un estat central, té arrels històriques, això no
sí,
ho canviarem
sí,
ara.
Sí, dominant, un estat
guerrer... Amb un quatre dies.
Jo ara que recomano llegir a Jaume Vicenç Vives, Notícia de Catalunya, on explica com, històricament, quan les elites d'aquest país s'han enfrontat amb un enfrontament d'alta tensió a l'estat espanyol, sigui l'estat contemporani o la monarquia del teu règim, sempre han fracassat. Sempre. I sempre han arrossegat la societat catalana. Va passar el segle XV, va passar el segle XVII, va passar el segle XVIII, va passar el segle XX de forma més puntual, el 6 d'octubre, i ha tornat a passar ara. Aquest que s'hauria un moment que s'hauria de fer reflexionar.
I això vol dir que hem d'estar quiets i callats?
Això vol dir que s'ha de mesurar exactament quin és el problema.
La rendició.
Que s'ha de buscar quin és el problema i buscar solucions equilibrades i proporcionals al problema.
Bueno, Jordi, però aquí, el problema...
Ineludiblement,
ineludiblement,
ineludiblement la solució
no
als problemes...
No cridis, que sorts no són.
Perdona,
no.
Ineludiblement, els problemes que tenen els ciutadans de Catalunya no passa per la independència.
Bueno, però és el missatge passa que... per una república o...
No ineludiblement.
Bueno, no, ineludiblement. No, passa per una monarquia, segons com tu...
No, és un problema.
Com el que tenim ara, i un estat com el que tenim ara, que té unes maneres de fer...
No és un problema república. És un problema tenir els instruments d'autogovern, i en teníem uns quants, ara ho tenim molt fotut, però tenim uns quants, per abordar els problemes que tenim. Intentem igual.
Vaja, quins teníem, perquè quan ens vam començar a portar malament ens van intervenir economia. Sí, el 155 fa 4 o 5 mesos que...
Sí.
Però el 155 venia d'abans, ja amb una intervenció d'economia. Quina autonomia és aquesta? No? Pregunto, quina autonomia malament és aquesta?
Que un estat es queda parat quan algú li pren el pèl, i algun estat es queda parat. No, pregunto.
I quan aproves les lleis...
Tu creus que França és actuant diferent?
I quan aproves les lleis que porten el Constitucional i te les tomben, o sigui que ni el Parlament de Catalunya pot legislar a favor dels seus ciutadans, quina autonomia és aquesta?
Jordi, abans d'arribar a...
Quins instruments d'autogovern teníem?
Toni, això ho he dit abans, quan tu no tens capacitat per aconseguir uns objectius, t'has de plantejar uns altres. I aquí no havia capacitat per aconseguir la independència.
Però l'objectiu de la independència és l'últim que ha arribat.
Exacte. Què? Escolta'm, quantes lleis ens ha tombat el Constitucional?
Lleis mediambientalment progressistes,
aprovades per una majoria del Parlament. Lleis a favor de la...
I què m'estàs dient amb això? Que això justifica una estratègia que ens portés al desastre? Això, m'estàs dient això?
I quedar-te parat i quiet i parau?
Jo no dic que et quedis parat.
I què pots fer?
Jo dic que faig una estratègia i, entre altres coses, una estratègia que englobi molta més gent, no només el 47% de la ciutadania.
Bueno, ha crescut en 5 anys, una barbaritat, perquè recorda que fa 5 anys...
Ja
ho veurem.
Ja
ha tocat el seu sostre de vida. Perquè amb aquest comportament de l'estat espanyol...
Ha tocat el seu sostre de vida.
Jo crec que aquests són els exemples que...
Tanques aquest tema.
Totes aquestes lleis que no tenien res a veure amb la independència, que han estat suspeses, és el clar exemple de que no podíem legislar tampoc en favor de la ciutadania, que és el que dius. O sigui, un estat propi ens podria garantir poder legislar millor a favor dels ciutadans i ciutadanes? Evidentment que sí, perquè sense aquest estat propi, lleis que no tenien res a veure amb demanar la independència de Catalunya, sinó que anaven a favor de legislar d'una altra manera...
Caramba, la de pobresa energètica, que podríem fer una llista,
doncs,
bueno, hi ha l'impost de dipòsits bancaris, la llei d'igualtat,
l'audiovisual,
la taxa de l'audiovisual, d'acord amb la majoria política.
Tanquem el tema,
però la majoria, o d'esquerres, i la majoria política d'aquest país havia aprovat una sèrie de lleis que aquest altre país que es diu Espanya ha tombat, i eren lleis que anaven en favor únic i exclusivament de la ciutadania.
Bé, doncs continuarem posant paciència al procés per a veure com evoluciona. Avui el tema...
No, és que no evoluciona.
Cada dia surten coses noves, però de fet no es fan grans passes. Per tant, paciència, no? Haurem de posar encara més fins que això tingui una sortida. Avui comença el primer congrés de dones emprenedores de Catalunya a Sant Cugat. La setmana passada, Dia Internacional de la Dona. Ja no afegiré treballadora perquè ho porta per mi implícit el fet de ser dona. No conec cap dona que no sigui treballadora. Una altra cosa
sí que n'hi ha, sí. Sí que n'hi ha que viuen de renda. No, és que a veure, jo aquesta dicotomia no, és les dones per definició, bueno, n'hi ha bastant...
Dia Internacional de la Dona va ser un dia excepcional, un dia en què jo crec que les dones realment van donar un cop de puny sobre de la taula. No sé a partir d'ara quins canvis pot motivar això, què pot sacsejar perquè es produeixin els canvis que en alguns àmbits són molt necessaris, però vaja, que és necessari una òptica potser més femenina, no sé si compartiu aquesta idea en molts dels àmbits de la vida, ja no només en el polític, en el social. És una altra mirada, és una altra manera de fer.
Jo crec que aquest 8 de març ha significat un punt d'inflexió amb la lluita feminista en general, per tal com s'ha esdevingut, i espero que això vulgui dir que es farà un salt endavant en molts sentits. El fet de la transversalitat també d'aquest moviment del 8 de març, el fet de sortir tantíssima gent, que moltes dones però també molts homes, perquè jo crec que el moviment no és excloent, ha de ser compartit, perquè si no és compartit malament rai, tampoc arribarem gaire lluny, però ha sigut com un prendre posició de dir, ei, no podem anar més enrere, hem d'anar endavant, tot el tema de la bretxa salarial, que és de les coses que més clamen al cel, al marge dels temes més de violències i maltractaments, però que això té una altra data que es diu 25 de novembre i que jo no barrejaria amb una data de reivindicació com és el 8 de març. Hi ha hagut una, diguéssim, un posicionament que potser a nivell més sindical o així no hi ha hagut una unitat molt gran, però tothom ha remat en el mateix sentit, també és veritat, encara que tothom hagi tingut els seus matisos, i la resposta ciutadana, la manifestació, per dir alguna cosa, o les concentracions que hi van haver durant tot el dia, o l'aturada, que va ser considerable, una aturada que jo crec que quantificada farà, quan estigui quantificada farà impacte, doncs marquen un punt d'inflexió que calia, És el meu parer.
Jo estic d'acord que va ser una jornada històrica en el sentit que, més enllà de les coses materials, simbòlicament o allò, que per primera vegada a nivell internacional es faci una jornada així, ja l'havies guanyat abans d'entrada, independentment de la seva concreció, i a part de l'èxit que va significar, no? Ara, bueno, això és un toc d'atenció, però a veure, després el dia a dia és el que fa anar guanyant petites parcel·les en tota la vida, no? Per tal. Jo crec que en aquest dia a dia, home, com dius tu, s'ha de comptar que és una batalla conjunta homes-dones, no? Perquè hi ha determinats sectors del feminisme que a vegades ho plantegen com si fos una talla entre homes-dones.
No,
com si
jo crec que ens equivoquen.
Bueno, aquest és l'error.
He sentit algunes expressions al respecte aquests dies. Com si aquest fos el nou motor de la història, i crec que, bueno, la prova està que a la manifestació hi havia tants homes com dones, que és el que tocava, i bueno. I és un bàsicament també és un tema de canvi d'actitud, no?
I educacional,
és col·lectiu i individual, sí. És col·lectiu però individual
és educatiu, no només a l'escola, quan parlo d'educació no parlo només de l'escola, sobretot a la família,
no parles d'ensenyament, parles d'educació, sí.
Exacte, sobretot a la família. L'escola també hi té a veure, perquè el rol de l'escola també és molt important, però el bàsic és el de la família, o sigui que tu, si tens un fill i una filla, els tractis igual, que els rols que reparteixis a dins, o que facis, o que en fi, tot l'entorn familiar ha d'anar amb el mateix. Sí, perdó.
Arcadi.
No, si el que deia l'Àngels, que és veritat, ha de ser el motiu principal d'aquests dies, que és més aviat la bretxa salarial, no pas els temes de violència de gènere, aleshores hem de començar a preocupar-nos qui la produeix, aquesta bretxa salarial. I l'endemà del 8 hi havia un article interessant al diari on explicava com es comporten les empreses de l'IBEX 35 en quant a dones en llocs directius, en quant a diferències reals. Impresentable. Aquestes empreses que dominen la nostra vida i a les quals nosaltres anem constantment perquè agafem el telèfon, perquè fem servir l'aigua, perquè fem servir llum, tot això. I aquesta sí que hem de tocar el seu costó, perquè és a partir d'aquí. I a més, les mitjanes i petites empreses aleshores recolzen amb el fet de que aquestes tenen aquesta actitud per no canviar els seus procediments. Per tant, canyen aquí.
Tanques,
Toni? No, totalment d'acord amb tots vosaltres. Crec que bueno, no sé si hi ha un abans i un després, però sí que hi ha un toc d'atenció evident
que sí.
Amb aquestes mobilitzacions, i a partir d'aquí qui ha de recollir el guàs són les administracions. Al final nosaltres podem fer de més o de menys, però o es legisla, diguéssim, s'intervé, s'investiga, s'inspecciona i sanciona, o no ens en sortirem. I per tant,
sí, perquè la llei aquí, és, la llei d'igualtat està aprovada.
Si els governs no agafen el bou per les banyes i per tant posen tot el que s'ha de posar, doncs perquè no es produeixi aquesta escletxa salarial i moltes altres desigualtats lligades al fet de ser dona, no ens en sortirem. O sigui, nosaltres des de la meva petita parcel·la puc posar-hi tota la bona fe i tota la intenció, però al final, sí, l'IBEX 35 no ho fa.
Marxem molt ràpidament.
Més que bretxa salarial, hauria de demanar bretxa dels ingressos, que no és tant el salari com el tipus de salari i de feina que tenen, perquè en una empresa si hi ha un conveni tothom cobra el mateix. Ara, si tu les teves feines, la feina de la dona són les dels sectors més mal pagats i tal, és el que podeix la bretxa, bueno, entre ingressos.
Doncs, se'ns acaba el temps. Gràcies a tots i molt bon dia.
Bon dia.
Bon dia.